Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Ràdio Estel, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
No dejaré que la ley elija mis herederos. Los elegiré yo en mi testamento. Hagas o no hagas testamento, siempre hay que elegir a los herederos. Si no los eliges tú, lo hará la ley. ¿Tú dejarás que la ley lo haga por ti?
És un consell de María Elba Rojas, advocada especialista en herències. Si la necessites, no dubtis en trucar-la. 93 246 60 96. bufeterojas.es. 93 246 60 96.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
Ràdio Estel, Lleida, 91.5.
Esteu escoltant Debat Abat, al Bisbat de Lleida.
Hola, amigues i amics oients del programa Abat Abat del Bisbat de Lleida. En la tertúlia d'avui ens acompanyen els alumnes de batxillerat humanístic del Col·legi Episcopal de Lleida.
Una altra manera de fer política. Fa uns dies, Càritas va fer públiques les seves propostes polítiques davant de les eleccions del 28 d'abril. Es tracta d'un extens document de 17 planes on aquesta entitat de l'Església posa les bases per lluitar contra l'exclusió social. El podeu trobar a la seva web. Entre d'altres iniciatives, destaca la ratificació de la Carta Social Europea per fer efectiva la protecció davant la pobresa a tot l'Estat i un sistema de garantia d'ingressos mínims d'àmbit estatal. A la vegada, Càritas proposa l'adopció de polítiques públiques que facin efectiu el dret humà a la vivenda per a totes les persones i famílies que es troben en situació de vulnerabilitat. La entitat reclama que les persones que treballen a la llar tinguin equipació plena de drets i tinguin garantit una protecció social completa. Un dels aspectes que me preocupa de Càritas és la situació dels immigrants sense papers, especialment els denominats menes, immigrants no acompanyats. En relació a aquest col·lectiu, reclama modificar la legislació d'estrangeria per garantir no solament la seva protecció, sinó també el seu trànsit a la vida adulta. Precisament, en relació a la llei d'estrangeria, Càritas Espanya sol·licita garantir els drets humans també als procediments d'expulsió i la derogació de l'apartat d'aquesta llei que permet donar legalitat a l'expulsió sumària que es porten a terme sense cap garantia. Per últim, Càritas proposa una llei de canvi climàtic i transició energètica per garantir el dret a una energia neta per a totes les persones. Miguel Ángel Martín Macías, delegat de Mitjans de Comunicació del Bisbat de Lleida.
Notícies del Bisbat.
La plaça de la Catedral acull la Fira d'Entitats de Voluntariat Social.
La novena edició de la Fira d'Entitats de Voluntariat Social va tenir lloc el passat 29 de març a la plaça de la Catedral. La jornada va comptar amb la col·laboració dels alumnes de l'IE Ronda i de l'IE Josep Lladonosa de Lleida, que van dinamitzar diverses activitats. La Fira, un cop més, va pretendre fer una presentació de les diverses entitats de voluntariat presents a Lleida, per tal de donar a conèixer els seus projectes i animar a col·laborar-hi. Hi van participar, entre d'altres, l'Associació de Caritat de Sant Vicenç Paül, Arrels, Fundació Verge Blanca, Càritas Lleida, Creu Roja, Sant Joan de Déu, Banc dels Aliments i Fundació Jericó. Es va comptar amb l'actuació de la batucada de Sant Joan de Déu i amb la dels castellers de Lleida. i els assistents van gaudir també del tradicional berenar de coca i xocolata. La jornada va estar organitzada per la Federació Catalana de Voluntariat Social.
Presentació del llibre Animació de la Fe en el Lleure.
L'Acadèmia Mariana, Casa de l'Església, va acollir el passat 26 de març la presentació del llibre L'animació de la fe en el lleure, de Juanjo Fernández. L'acte va comptar amb la presència del bisbe de Lleida, Salvador Jiménez, editat per l'editorial Claret en el seu llibre. L'autor fa una aposta per fer present la proposta cristiana als nostres infants i joves. L'esplai, l'escoltisme, les colònies i, en general, tota agrupació de joves en el lleure, sens dubte, va dir, són esplais privilegiats per descobrir i viure la fe cristiana. L'acte va estar organitzat per la Fundació Verge Blanca.
Lleida es prepara per la Setmana Santa.
A la seu del Bisbat de Lleida va tenir lloc el passat dia 27 de març la presentació del nou cartell del programa d'actes de la Setmana Santa 2019 a Lleida. Aquest any ve il·lustrat amb la imatge del Crist crucificat i la seu de Lleida. El bisbe de Lleida, Salvador Jiménez, va presidir l'acte, que va comptar amb la presència de l'alcalde de Lleida, Fèlix La Rosa. El programa presentat inclou processons, actes litúrgics, xerrades, escenificacions i activitats culturals vinculades a la Setmana Santa. Una novetat és la recuperació de l'antic recorregut de la processó del Sant Enterrament del Divendres Sant, que es farà per l'Avinguda de Blondel, Villa de Foix i Sant Antoni, fins a l'Església de la Sang. El programa d'actes inclou activitats culturals com el concert del Petit Cor de la Catedral el divendres 5 d'abril, el concert del Rèquiem de Foré el dia 7 d'abril i l'exposició amb imatges de la Setmana Santa que es pot visitar a la Regidoria de Cultura.
Trobada solidària dels esplais cristians de Lleida.
Sota el lema Som de l'Oest i anem més lluny, es va celebrar el passat 30 de març a la plaça de Sant Joan de Lleida la Fira d'Activitats per a Infants, Joves i les seves famílies. L'objectiu és donar a conèixer el moviment de centres d'esplai cristians catalans i la Fundació Verge Blanca. La trobada va comptar amb activitats solidàries amb el programa Vacances per Créixer, una iniciativa de la Fundació Verge Blanca destinada al lleure educatiu per a infants i joves en situació de risc laboral.
La tertúlia.
Hola, amics i amigues oients del programa Bat a Bat de la ràdio del Bisbat de Lleida. Ens trobem novament en la secció en què els joves adolescents, com els protagonistes de les ones, això és la mirada dels joves. Nosaltres som alumnes de l'assignatura de periodisme de segon curs de batxillerat del Col·legi Episcopal. La Milady, la Lucía, la Laura, l'Edna i jo mateixa, qui us parla, la Lídia. Que hem vingut per compartir amb vosaltres algunes de les nostres reflexions, il·lusions i preocupacions. Moltes vegades se'ns acusa als joves que vivim d'esquenes de la cultura. Però què significa cultura? Què entenem els adolescents per cultura? No parlem d'un producte gratuït. Dóna la casualitat que tots els participants de la tertúlia d'avui són alumnes de batxillerat humanístic i, per tant, se'ls suposa un posicionament especial. Veurem al llarg d'aquest quart d'hora llarg que ens portem aquestes companyes i en traurem conclusions a l'acabar. Us convidem a reflexionar amb nosaltres. Hola a tothom.
Hola.
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 Veieu anuncis de cultura a les xarxes socials?
Bueno, jo he de dir que, per exemple, a l'Instagram, que és una xarxa que utilitzo bastant, no acostumo a trobar ni gens, a no ser que em busqui jo mateixa.
Edna, tu què en creus?
Jo no tinc Instagram, només tinc Twitter, però he de dir que a no ser que tu busquis específicament durant molts cops quelcom de cultura, és molt difícil trobar-ne i, en canvi, és molt més fàcil trobar anuncis doncs, de roba, viatges o altres coses més normals. Costa molt de cultura.
Creieu que fa falta incorporar més anuncis? Lucía, tu què en creus d'això?
Jo crec que sí, perquè, per exemple, a lo millor surten llibres al mercat que a ti et poden agradar i tu no t'enteres si no ho busques, no? O si no busques a l'escriptora o escriptor, en concret no, o sigui, no ho saps. I crec que és important que...
Sí, és molt important. Mireia, tu què en creus sobre aquesta pregunta?
Jo penso que automàticament ens haurien de sortir aquests anuncis perquè, per exemple, sent com és una aplicació d'Instagram, respecte al que busques, et surt solament això. Llavors crec que hauria de ser una manera d'incentivar els joves, que són els que més utilitzen aquestes xarxes, a interessar-se per la cultura.
Clar. Canviant de tema, llegeu llibres, literatura en general? Edna Miró?
Sí, jo llegeixo bastant, però crec que com tots a l'humanístic.
Sí, bueno, és de suposar, no?
Bueno, jo, com que conec personalment a l'Edna, no llegeixo tant, però he de dir que si llegeixo per voluntat pròpia, llegeixo llibres més juvenils i, si no, bueno, pues les lectures obligatòries del col·legi.
Seguint en aquesta temàtica que la Laura ha dit, llegiu literatura juvenil o ja passeu directament a la d'adults, Milady?
Jo penso que és necessari fer un cicle a l'hora de llegir. Per exemple, llegir la literatura juvenil per poder entendre l'adulta. És com fer una maduresa a l'hora de llegir.
Jo, agafant el fil del que deia la Milady, trobo que jo, per exemple, vaig fer la meva etapa de literatura juvenil des dels 12 fins potser als 15 ben entrats. Vaig estar llegint molta literatura juvenil i, de fet, gràcies a això he pogut accedir a l'adulta. Si no hagués tingut aquesta etapa, m'hagués costat molt arribar als clàssics i al que llegeixo actualment. O sigui que crec que és un cicle, com ha dit ella, que l'hem de complir tots, al final.
I suposo que aquest cicle que parleu es deu en algun llibre en especial o amb algun tracte que veu llegir de joves. Edna Miró, jo suposo que algun has tingut, no?
Sí, jo, per exemple, el cicle de literatura juvenil el vaig començar, me'n recordo perfectament, als 12 anys o així, quan vaig descobrir Los Juegos de l'Hambre, Els Jocs de la Fam. Aquell llibre em va fascinar moltíssim i em va donar la porta d'entrada a tot el que seria la literatura de distopia i més enllà tota la juvenil. I el cicle d'adulta el vaig començar, doncs, jo diria, amb 100 anys de soledat, que em va copsar molt i em va donar també la porta d'entrada a tot l'altre. Però tots tenim un llibre, jo crec, que ens ha marcat o que ens ha obert molt, molt la mirada. Jo crec que tothom té aquest llibre, que sempre recordarà.
Sí. Lucía, tu tens algun llibre en especial que t'hagi marcat tant com el de l'Edna? O...
Bueno, el problema que tinc és que començo els llibres però no els acabo. O sigui, però... Hi ha, bueno, Wonder és un llibre bueno, que tothom coneix, però no me l'ha acabat.
Bueno, això li passa a tothom, no, diguéssim. Què en penseu del mercat literari i l'editorial actual? És literatura o ho trobeu més comercial? Què en penseu?
Des del meu punt de vista, opino que actualment hi ha molts més llibres que estan patrocinats per famosos o que diuen que els escriuen ells mateixos i tot, i es valoren més aquest tipus de llibre que no un escriptor que ha estat estudiant sobre aquest tema determinat o serà, hi ha un treball més important que els llibres dels famosos i no es valora el suficient que s'hauria de fer.
Doncs molt bé. Anem a un altre tema, deixant de banda els llibres i aquesta temàtica més d'escola, diguéssim. I soleu anar a concerts alguna vegada o sou més d'escoltar música a casa i prou?
Jo, personalment, no acostumo a anar-hi.
Jo, exceptuant els de música clàssica amb els que he anat, doncs, potser amb l'escola, no soc molt d'anar-hi, tot i que m'hagués agradat anar alguns.
Bueno, jo crec que, o sigui, els concerts que m'agradaria, perdó, anar-hi, costen molt. O sigui, que no hi vaig molt.
M'he dit, tu què en penses? Vas a concerts
no,
o...?
Jo no. Personal no acostumo tampoc a anar-hi.
Tampoc. Vale. O sigui... I és que aneu a concerts, com ha dit la Edna o alguna persona més, aneu amb els concerts gratuïts o pagueu? O és depèn d'on aneu o a algun lloc d'aquestos?
Bé, jo intento anar sempre al gratuït, no? Perquè també penso que la cultura hauria de ser accessible per tothom. Però clar, si hi ha doncs, un artista que tinc especial interès o algú que m'agrada molt i sé que és una oportunitat única, doncs pagaré, tot i que, com he dit, doncs, no hi acostumo a anar i tampoc tinc tanta experiència amb això. Però clar, suposo que jo pagaria per certs artistes.
Teniu algun coneixement sobre si els adolescents acostumen a anar a concerts més de música clàssica, com diu la Edna, o van més a música d'escape, tipus la Raït, algun concert d'aquestos que és més mogut, diguéssim?
Segons l'entorn que m'envolto jo, crec que de cultura clàssica no hi va gairebé ningú. sobretot en públic juvenil com el que estem ara, bueno, van més en concerts com els que has dit tu, sobretot quan hi ha festes majors o així, que són gratuïts, però no, que jo sàpiga, del meu voltant no hi ha ningú que vagi a cultura, bueno, així, música clàssica.
Doncs, encara que siguem de modalitat humanístic, la gent jove d'ara acostuma més a anar a concerts més, diguéssim, de música d'ara, no? No tant com els nostres pares o els avis que anàvem més a música clàssica.
Correcte.
Creieu que algun tipus de concert hauria de ser més reconegut o penseu que ja estan bé, com estan i tenen el seu públic adequat per anar-hi?
Jo crec que hi ha... És a dir, hi ha molts molts cantautors, vull dir, molts músics que tenen un gran talent, al igual que els escriptors, els pintors, hi ha un munt d'artistes en general que tenen un munt de talent. El que passa és que la gent potser no els coneix tant, però tampoc s'inverteix en donar-los a conèixer. I, per exemple, nosaltres tenim una companya a classe que composa les seves pròpies cançons i que, tanmateix, doncs, no arriba doncs, potser encara al nivell de tocar com els grans artistes quan potser ella és igual de bona. Llavors jo crec que s'ha de fer un treball per descobrir aquests nous talents i, sobretot, nous talents de casa, és a dir, del nostre entorn.
Lucía, i tu què en penses sobre això?
Jo crec que està molt més reconeguda la música comercial que no pas música que a lo millor ho fa la gent amb cor, no? Per exemple, a lo millor arribes a una discogràfica i et diuen no, això no, perquè no ven. O sigui, és com, bueno, jo estic fent la música que m'agrada i això no ven. En canvi, cantants com, no sé, per exemple, Maluma, ven quan per a mi té unes lletres una mica turbies.
Bastant.
Bueno, passem al cinema. I aneu sovint al cinema o preferiu també estar a casa, així amb Netflix o amb alguna red d'aquestes?
Jo prefereixo estar a casa amb Netflix.
Jo si vaig al cinema l'acostumo més a veure a casa, però també he de dir que de tant en tant vaig al cinema.
Si és una pel·lícula molt específica, aniré al cinema. Si puc passar sense veure-la, no hi vaig normalment.
No, jo també, o sigui, jo o m'espero a que la pengin a Netflix o sigui, al millor el cinema és molt car, o sigui, en comparació amb fa molts anys, jo crec que és molt car i això fa que la gent no hi vagi, o sigui, perquè al millor no s'ho pot permetre.
O sigui, relacioneu amb el cinema també amb el preu, clarament. Clar. Si fos una mica més barat, diguéssim, sí. Podríem anar més sovint.
Sí, sobretot, per exemple, aprofitar les promocions tipus el dia de l'espectador. Però llavors el cinema es plena massa i llavors acostuma a no haver-hi entrades o haver-hi massa gent. Llavors jo crec que s'haurien de fer més promocions i la gent aniria molt més.
Molt bé. Veieu cinema comercial o preferiu les pel·lícules d'autor?
Bueno, Lucía, veig més cinema comercial, però és més perquè jo crec que també el cinema comercial té més publicitat i es patrocina més que no l'altre tipus de cinema. Llavors, pues, és al final el que arriba més públic.
Clar, sí, jo penso igual. Sí, és com els llibres i les cançons. Sí, allò que es patrocina més és allò que es veu més.
Sí, jo crec que doncs, en la línia del que han dit les meves companyes, el cinema d'autor està molt poc valorat.
Parlem de cultura general. Creieu que a Lleida hi ha suficient de programació cultural o què faríeu per millorar aquesta programació aquí al nostre entorn?
Jo crec que a lo millor sí que hi ha, però nosaltres no la veiem. O sigui, per exemple, jo de vegades veig cartells, no, d'obres de teatre i a lo millor hi ha llocs on no em fixo amb el que tinc davant i no m'entero. Però jo crec que, bueno, o sí o no, o sigui, depèn de les coses que es patrocinen.
Alguna proposta més de les nostres companyes, Laura?
Bueno, jo estic d'acord amb la meva companya Lucía. Crec que amb cartells pel carrer no és suficient, ja que podrien aprofitar i ficar-ho a les xarxes socials, ja com he dit anteriorment, l'Instagram, que és una xarxa que està molt ben utilitzada i, bueno, molt, que l'utilitza bastanta gent, per no dir gairebé tothom. Llavors, si sortissin els cartells allà i tot, pues, arribarien a molta més gent.
I jo penso que si hi hagués més resposta per part dels lleidatans, per exemple, també es podria promocionar aquesta programació de cultura a través de l'escola o parlar amb els companys de mira, aquesta tarda hi ha això, demà fan aquesta obra de teatre, per exemple, l'Escorxador, coses així.
Ara anem directament més al nostre ambient de l'escola i diem, els estudis humanístics us han fet valorar més la cultura al vostre voltant o seguiu amb la mateixa mirada sempre?
Jo crec que sí, però per exemple, quan vam anar a Berlí, no me'n recordo, crec que al Parlament vam veure unes columnes, no? I jo tot, bueno, a les alumnes que hi havia de l'humanístic, no? Que fem història de l'art, quan ho van veure van van detectar al moment quin tipus de columna era, no? Jo crec que això en el nostre dia a dia sí que ens ha aportat més cultura.
Jo penso que també, d'acord amb la Lucía, els estudis humanístics són uns estudis que et fan créixer com a persona, et fan valorar molt més el que tens al voltant. Per exemple, fa 2 anys anàvem a Barcelona i veiem les cases o els edificis i no podríem dir, mira, això és de l'estil de tal, és d'aquest arquitecte o tal. Llavors, ara crec que valorem molt més el que tenim a la nostra ciutat o al nostre país.
Sí, sobretot que també et vols fixar a tu mateix ja, a veure si veus alguna cosa, si pots trobar alguna cosa, si saps que estàs per una zona determinada on hi ha alguna escultura o alguna cosa, intentes fixar-te i si la trobes i tot, i dir, bueno, pues això ho he estudiat, això sé tota la història que portes darrere. I també el mateix passa amb literatura, ja que aquests 2 anys hem pogut fer literatura catalana tant com castellana, i pues, els coneixements, vulguis o no, pues, són importants.
Som capaços de relacionar molts àmbits, és a dir, com ha dit la Laura, veiem literatura, però no només veiem literatura, sinó història, sabem les avantguardes, com van afectar l'arquitectura, a la literatura, a la història, i llavors jo crec que és una visió molt enriquidora, molt àmplia, que dona una superioritat personal i humana doncs, sobre qualsevol altra persona que no coneix això.
Sí, això també ho crec jo. Jo, per exemple, també puc dir que com vam anar a Berlín, també les escriptures en llatí les identificava molt ràpid i em posava amb la Edna a comentar-les també, sí. Bueno, acabant ja aquesta tertúlia, diguéssim, no? Per què molts joves no consumeixen cultura? Per què creieu que aquest fet que abans de l'Antiga Grècia, per exemple, era tan enriquidor i tan conegut per la societat i aquí ara no es dona tant a conèixer?
Jo penso que això avui dia va molt amb l'educació que ens donen els pares. Si des de casa t'ensenyen a valorar el fet d'agafar un llibre, de llegir-lo, d'estimar-lo, d'apreciar-lo, et serà molt més fàcil arribar als 17-18 anys i continuar estimant els llibres, la lectura, i també el fet de poder viatjar. Vull dir, no tothom té les possibilitats de poder viatjar, però si les té, que ho aprofiti, perquè pot créixer, o sigui, és un nen que pot créixer molt com a persona des de molt petit.
Bé, doncs jo crec que és molt la societat l'enfocament que li dona. És a dir, la societat nostra actualment valora molt el coneixement matemàtic, lògic, i actualment la cultura és com quelcom menor.
Bueno, fins aquí, amics i amigues oients, el nostre programa. Hem arribat al final i confiem que aquest temps hagi servit per fer-vos una idea més propera a la realitat dels joves adolescents. Què és allò que nosaltres entenem per cultura, els nostres interessos, allò que consumim, etc. Moltes gràcies, Milady, Laura, Lucía, Edna, pel vostre temps i per la nostra aportació en el programa de Batabat. Ara els deixem amb el temps de l'agenda i de l'informatiu.
Agenda de la diòcesi de Lleida.
Benedicció de Rams i Eucaristia a la catedral.
El diumenge 14 d'abril tindrà lloc a la catedral de Lleida la tradicional benedicció de Rams. Serà a les 12 del matí i estarà presidida pel bisbe Salvador. Després de la benedicció tindrà lloc l'Eucaristia de diumenge de Rams.
Missa crismal a la catedral de Lleida.
El dimarts 16 d'abril la catedral de Lleida acollirà la missa crismal. Serà a les 7 de la tarda i es beneiran els sants olis que durant tot l'any s'utilitzaran en les celebracions litúrgiques. A les 8:15 hores es farà la celebració comunitària de la penitència.
I ara, la glossa del nostre germà bisbe.
Participar en les confraries i germandats. Molts de vosaltres gaudiu i participeu de les manifestacions populars de la Setmana Santa. És valuós també i digne d'agraïment la feina de tants responsables i membres de les agrupacions de Setmana Santa per mantenir la festa al carrer. És un bon motiu per fer públic el testimoni de la pròpia fe. Sembla que en l'actualitat això no és fàcil. Un objectiu que compartim tots és el recolzament, la formació i l'ajuda mútua perquè el compromís amb la fe reporti satisfacció, alegria i orgull de formar part de la comunitat de Jesús. Orgull per la pertinença sabent que la humilitat en la vivència i en la transmissió de la fe va per davant de l'arrogància i de l'opinió de ser els millors. Encara que amb diversa gradació, estem atents tots en aquests dies dels diferents aspectes de la festa de la Pasqua. Des de la preocupació per organitzar les activitats processionals fins a la celebració a les vostres parròquies dels actes litúrgics. Des de la informació horària distribuïda en paper fins a la participació activa en les agrupacions. Des del muntatge dels passos fins a preparació del Museu Futur al carrer Cavallers. Tots ens sentim una especial vinculació. Perseguim el mateix fi, seguir a Jesucrist, rebre el perdó dels nostres pecats i romandre en l'Església que l'acompanya i orienta els nostres passos. La pretensió d'aquesta glosa meva és molt humil. Demanar a tots els cristians que amplieu les llistes de les confraries i germandats de la nostra ciutat, que participeu de les seves preocupacions i feines com un encàrrec més del vostre compromís eclesials. En altres ocasions ja he demanat molt més com correspon a tot cristià. Crist ens exigeix molt i la nostra resposta ha de ser a la recerca del més alt. Però seria bo que alguns tornéssiu a començar per augmentar el teixit associatiu de les nostres parròquies. Tot cristià ha de tendir a viure la fe en comunitat. Ha de buscar els altres perquè l'ajudin, el reforcin en les seves conviccions i li faciliten el compromís solidari. La nostra societat està necessitada d'organitzacions intermitges. Necessitem pluralitat per a la convivència, l'acompanyament i l'escolta i la trobada amb els altres. Crear grups que afavorixin el foment de les arts, de l'esport, de la cultura en general. També en agrupacions de la nostra Església que noten cara a l'exterior que és important la seva tasca. És una manera de desenvolupar la nostra generositat i el recolzament als que viuen en companyia de nosaltres. Les confraries us esperen. Fa 2 mesos van celebrar un congrés a la nostra ciutat. Impressionava en les conclusions l'exigència de voluntariat. Vos demanem a tots ajuda per participar en aquestes associacions eclesials. Amb la meva benedicció i afecte. El vostre bisbe, Salvador.
I fins aquí, amigues i amics oients, el programa de Bat a Bat. Confiem que us hagi servit per fer-vos una idea més propera a la realitat dels joves adolescents. Us esperem la setmana que ve.
La religió constitueix la millor guia a través de la vida, la millor companya en els dies alegres i el més gran consol en la desgràcia.
Johann Gottfried Seum, escriptor. L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone és gratis. Busca-la.